Marihuana.
Quizá esto nos lleve un rato, chaval. ¿Por qué no ahuecas con tu perrito?
Escarlata O'Hara.
¡Oh, yeah!
Hola, guripas. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué tal?
Adoro esta canción. Adoro esta...
Pero, jefe.
Calla.
Tu programa de reggae y sonidos jamaicanos. Todos los miércoles de 9:30 a 10:30.
¿Canto?
Contrabanda FM.
Hey man, I'm Jamie.
Bon dia. Comença un diumenge més l'Escarlata O'Hara. Aquesta hora dedicada a la música reggae aquí al 91.4 FM Contrabanda. I bueno, avui, si heu seguit el Twitter ja ho sabreu, tenim un convidat de luxe, el Lluís, a la meva dreta. Hola, bon dia.
Hola, bon dia i bon vermut reggae a tothom que ens esteu escoltant.
I l'Àlex hem despassat a l'esquerra. Hola, bon dia.
Bon dia.
I bueno, avui Lluís ens ha preparat un especial. No sé si vols que avancem una mica o...
Doncs mireu, arran de la mort de Sir Sean Connery el passat 31 d'octubre vaig començar a investigar sobre l'estreta relació de James Bond amb l'illa de Jamaica, en com la figura de l'agent secret havia influenciat la cultura musical del país i, a la vegada, com Jamaica va ser essencial perquè en sorgís aquest personatge. Una de les aventures de James Bond és From Russia with Love. Doncs ara avui començarem aquest especial que us hem preparat, titulat From Jamaica with Love, i ho farem amb el tema de Roland Alfonso i els Scatolites, James Bond Theme. L'any 1965, l'escriptor britànic Ian Fleming va escriure el llibre Ian Fleming introduce a Jamaica, on explica: Jamaica ha estat la meva segona casa des de fa 18 anys. Des del 1946 he vingut aquí regularment com un rellotge, del 15 de gener al 15 de març, i cada any, quan arriba el moment de marxar, m'acomiado amb un mus a la gola. El seu centre d'operacions era GoldenEye, la seva finca situada a la badia d'Oracabeza, al nord de Jamaica, a 16 quilòmetres de l'est d'Ocho Ríos. Allà hi va escriure totes les novel·les de Bond, una per any fins a un total de 14, que després van ser adaptades al cinema. Haurien nascut aquestes novel·les si no hagués estat visquent a Jamaica? Ho dubto, afirma Fleming al mateix llibre. Ara anem amb un altre tema, del Soul Brothers, que es diu Danger Man 007. Per ordre cronològic, des de 1953, les 14 novel·les són Casino Royale, Live and Let Die, Moonraker, Diamonds Are Forever, From Russia With Love, Dr. No, Goldfinger, For Your Eyes Only, Thunderbolt, The Spy Who Loved Me, On Her Majesty's Secret Service, You Only Live Twice, The Man With The Golden Gun i Octopussy. Fleming explica que gairebé tenia enllestida la primera novel·la, Casino Royale, però encara no tenia un nom pel protagonista. Mirant els llibres de la seva extensa biblioteca, a GoldenEye va trobar el llibre Birds of the West Indies, escrit per James Bond. Sí, James Bond, ho heu sentit bé. Ara escoltarem A Toast to James Bond, un brindis per James Bond, de Baba Brooks. Era un ornitòleg de Filadèlfia, membre de l'Academy of Natural Science, que va escriure el llibre que us comentava el 1936. L'obra és un catàleg d'espècies d'ocells del Carib en general i de Jamaica en particular. En relació amb el nom de l'autor, Bond, Fleming explica en una entrevista: aquest nom, breu, poc romàntic i a la vegada molt masculí, era tot just el que necessitava. Bond, l'ornitòleg, tenia llicència per caçar ocells. Us sona la frase aquesta, llicència per caçar? Doncs d'aquí la famosa frase de Bond, de l'agent secret, llicència per matar. El 1965, Fleming i la seva dona es van conèixer en persona amb el matrimoni Bond, en convidar-los a passar uns dies a la finca de GoldenEye. L'ornitòleg, en paraules de Fleming, no havia pogut ser més simpàtic amb el robatori del seu nom i de la seva família. Ha estat de gran ajuda a la duana, quan hem arribat a l'aeroport, va bromejar Bond. Les novel·les gaudien d'un gran èxit en aquell moment i tothom el coneixia a l'illa. Sobre aquest robatori en parla el llibre Jim Wright, The Real James Bond, A True Story of Identity Theft, Aviam Intrigue and Ian Fleming.
I admire your luck, Mr.
Bond. James Bond.
Who are you?
Bond. James Bond.
Good morning. My name's Bond. James Bond.
Solitaire.
My name's Bond. James Bond.
My name is Bond. James Bond.
Can I help you?
Yes, my name is Bond. James Bond. Oh, by the way, we haven't been properly introduced, Melina. My name is Bond. James Bond.
Mr.
Bond. James Bond.
Les dones Bond són uns personatges capdals en les aventures de James Bond. Ara us he portat un tema de Soul Brothers que es diu James Bond Girl. Hi ha diversos arquetips per definir una dona Bond. La benefactora, la que l'ajuda en les seves missions, la màrtir, que acostuma a acabar sense vida, l'amant, que és la que desperta interès romàntic cap a Bond, l'entabanadora, que és com la femme fatal, la que sembla que l'ajudarà al principi, però que acaba anant en contra d'ella al final. Siguin de quin tipus siguin, aquests personatges femenins fan de Bond, que és més aviat fred, un personatge més humà, de carn i d'ossos. Les dones Bond són Vesper Lind a Casino Royale, Solitaire a Live and Let Die, Galbraith Moonraker, Tiffany Sesk a Diamonds Are Forever, Tatiana Romanova a From Russia With Love, Honey Rider a Doctor No, Judy Howell a For All Your Eyes Only, Domineta a Thunderball, Bien Michel The Spies Who Love Me, en fi, un munt de noies Bond, excepte a la pel·lícula i al llibre d'Octopussy, que és l'única excepció que no té una dona Bond. Per últim, destacar Pussy Galore, la dona Bond a Goldfinger, la protagonista del tema de Lee Perry amb els Wailers. Sweet, sweet, Pussy Galore. Sweet, sweet, Pussy Galore.
Every man loves Pussy Galore. But she wear a get a surprise. If you are rich and wanna get poor, just fall in love with Pussy Galore. Then one thing I am sure, you won't be rich anymore. She got charms, lovely arms. Stay away, boys, watch her claws. Pussy Galore, the least you poor. Before the clock, just try to work. Wanna know what I'm speaking about? Pull the finger. Pull the finger. Pull the finger.
Els Rude Boys també s'identificaven amb la figura de James Bond i Desmond Dekker va fer el tema Shantytown, també conegut com a 007-007, el número secret de la gent. MI6 era el servei secret d'intel·ligència britànic, al qual hi pertanyia Bond, i els Upsetters en van fer el seu propi homenatge canviant el 6 pel 5 en el tema Man from MI5.
A dangerous man from MI5.
Byron Lee va fer el tema Bond in Bliss, que vol dir Bond ple de felicitat. A principis dels anys 60, Eon Productions va contractar un jove Chris Blackwell, que més tard seria el fundador del segell discogràfic Island Records, com a localitzador de la primera pel·lícula de James Bond, Doctor No. Em van recomanar Ian Fleming, l'autor dels llibres de Bond. Era amic de la meva mare, explicava Blackwell en el llibre de Heather Augustine, Operation Jump Up. Ara anirem amb un tema de Lynn Tate and the Jets, que es titula Doctor No. Nascut a Anglaterra però establert a Jamaica, era fill d'una família adinerada, els Lindos, que vivien a l'illa des de 1625. Tenien plantacions de canya de sucre i de plàtans i més tard van obrir la famosa destil·leria de rom Rye and Nephew. Blackwell era membre de l'èlit colonial del país i tenia molts contactes a l'illa, entre ells Ronin Alsala, mànager de diversos artistes i bandes com els Mitals i Byron Lee i els seus Dragoners. Alsala va ser qui va recomanar Byron Lee a Blackwell per a la famosa escena al Pussfellers Club, on els Dragoners, al complet, interpreten el tema Jump Up.
All the people down Kingston County, you know, all the people go jump up. Waving arms about, weaving in and out, it's so easy to jump up. Make a pretty girl, make a whirl, and then both begin again, jump up. Very tight and for all the night you be doing to jump up. Jump up, jump up, Jamaica, jump up, jump up, Jamaica, jump up music. Jamaica never wants to stop. Jump up together, jump up, jump up, Jamaica, jump up, jump up, Jamaica, jump up music. Jamaica never wants to stop. Jump up.
L'amo del Pussfellers Club, a la ficció, està interpretat per Lester Prendergast, propietari del Glass Bucket Club, on juntament amb el Sombrero Club eren on es feien la majoria d'actuacions d'artistes d'esca de l'època. Però també hi surten altres cares famoses a l'escena, com el músic Com Prince Miller, que és el personatge que va allà embogit. Narrala explica que en un principi havia pensat en els Wailers en lloc dels Dragoners, però va rebutjar a Bob Marley perquè, en paraules seves, era deixat, anava sense sabates i feia mala olor. Sí. Clar, no, no crec que quedés massa bé portar un personatge així en un lloc, en una pel·lícula, i a més també perquè el Byron Lee era un dels músics, el Byron Lee i els Dragoners, que participaven i feien actuacions en els hotels de més adinerats de la ciutat, on anava la gent més adinerada, no? Aleshores, suposo que també es van decantar per això, per Byron Lee, més cap al Bob Marley. Un altre tema que sona a la pel·lícula és el calipso Three Blind Mice, també de Byron Lee.
Mice in a row, three blind mice, there they go, marching down the street single file, to a calypso beat all the while. They're looking for the cat that swallowed the rat. They want to show that cat the attitude of three blind mice.
El diari jamaicà Daily Greener va jugar un paper molt important en la promoció del rodatge de la pel·lícula. El 16 de gener del 62 relata l'arribada de l'equip tècnic i explica que hi estaran entre 5 i 6 setmanes. El 17 de gener del mateix any es fa ressò de l'arribada de Sean Connery a l'aeroport de Kingston. El 31 de gener parla de l'arribada d'Úrsula Andress, també a l'aeroport de Kingston, per interpretar el paper de Honey Rider, una noia de l'illa que es troba amb James Bond en el decurs de l'aventura. El 27 de febrer d'aquell mateix any es publica la notícia de que Carlos Malcolm serà el compositor de la banda sonora i que Ernest Rangling en farà els arranjaments. Malcolm va treballar estretament amb Monty Morris, el compositor oficial, i va acabar escrivint-li fins a 53 partitures per diferents moments de la pel·lícula. Per aquesta feina, Rangling i ell van rebre 1.064 lliures, un dineral per aquell moment, però els drets d'autor se'ls va quedar Monty Norman. Malcolm s'ha penedit tota la vida de no haver pressionat per firmar un contracte com a compositor, que és el que era realment, ja que només se li va pagar per la feina feta, perdent, evidentment, tots els futurs royalties per cada missió de la pel·lícula. Ara escoltarem, i hem començat a escoltar una mica, el tema de Carlos Malcolm, Pound for Pound, lliure a lliure, que és el que hauria de cobrar Malcolm per cada cop que s'emet la pel·lícula i que s'embutxaca Monty Norman. Malcolm va trigar 2 anys després de l'estrena en poder veure la pel·lícula. No sentien forces per fer-ho. En una entrevista, el Jamaican Observer, el 2014, descriu a Norman com un lladre de nit. Sí, curiós. Abans parlàvem de la importància de les dones bons en les missions de l'agent secret. Tots tenim al cap la famosa escena en què Honey Rider, interpretada per Úrsula Andress, surt de l'aigua com una sirena, en biquini, cantant Underneath the Mango Tree, de Diana Copeland.
Underneath the mango tree, me honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, make boo-loo-loop soon. Underneath the moonlit sky, me honey and I, come sit hand in hand. Underneath the moonlit sky, me honey and I, come make fairyland. mango, banana and tangerine, sugar and ackee and cocoa bean. When we get married, we make them grow.
El rodatge va acabar el 21 de febrer de 1962, però els jamaicans s'hauran d'esperar fins al 1963 per veure Doctor No, segons una notícia al Daily Greener. Finalment, Doctor No es va estrenar el 17 de setembre del 63 al Regal i al Carib Cinema de Kingston, amb actuacions de Byron Lee i els Dragoners al primer i de Carlos Malcolm and His Afro-Jamaican Rhythms al segon. Imagineu-vos, estrenen una pel·lícula de James Bond i porten dues bandes d'escal al cinema. Una cosa totalment impensable avui en dia. Doncs bé, la pel·lícula va estar un any sencer en cartellera i el Sunday Cleaner, de l'1 de novembre del 64, publicava un article titulat Bondomania, on es feia ressò de l'èxit de l'agent secret entre els jamaicans. Ara anirem amb un tema d'Ernest Rangling titulat Doctor No, que és una versió dels Hippie Boys. El que passa que m'agrada més la d'Ernest Rangling i per això us he portat aquesta. És més caribenya. El rodatge de la pel·lícula Jamaica va ser molt positiu pel país. Recordem que l'any 62 els dos partits polítics, el People National Party, socialista, en el benentès del socialisme, i el Jamaican Labour Party, de caire més conservador, estaven fent campanya per la independència. Era un moment en què Jamaica buscava la seva identitat i Doctor No va posar el país en el mapa i el va donar a conèixer a la resta del món. Si fins ara hem estat parlant de Doctor No, diversos artistes jamaicans van fer temes relacionats amb les aventures de Bond. Tenim el tema de Goldfinger de Byron Lee en els Dragoners, i bé, podríem dir que possiblement qui s'emporta la palma en fent més temes, com aneu veient i com veurem, és Byron Lee. Doncs anem amb el Goldfinger. Això era Goldfinger. És un tema molt... Sona molt a banda sonora de pel·lícula de James Bond. Tommy McCook i els Supersonics també van fer un tema titulat Goldfinger.
It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Thank you.
Mr. Bond, I expect you to die.
Ara fora d'antena, l'Àlex ens estava explicant una anècdota sobre el productor o un dels productors de les pel·lícules de James Bond.
Sí, bueno, és una, no sé, crec que no és veritat, eh? Ho vaig sentir a una pel·li que es diu, bueno, la coneixereu, que és 24 Hours Party People. Bueno, en aquesta pel·li és
que potser no és una font molt rigorosa.
No, no és una font molt, molt veritable, la veritat. Però, bueno, diuen, no?, que el productor de les primeres pel·lis de James Bond, que es diu, no em recordo del nom, però el cognom és no sé què, Broccoli, i que va ser l'inventor del bròcoli.
És que ara ho estàs explicant i...
I no, llavors, com era un fanàtic de les novel·les de Liam Fleming, en la pasta que va tret d'inventar el bròcoli va complir el seu somni, que era produir unes pel·lis dels llibres que li agradaven. Però crec que no és veritat, eh? Perquè sí que és veritat que el productor es diu no sé què bròcoli, però crec que no se mateix, serà el seu cosí o una cosa així.
Que serà veritat o no, però bueno, surt en una pel·lícula com a referència, està bé. Doncs ara seguim amb un tema dels Soul Brothers sobre la pel·lícula Thunderbolt. Estic aprenent d'hortalisses avui, ara ens estan explicant que les pastanagues no eren taronges originalment.
Bueno, però aquesta és una altra història.
Sí, ja, farem un altre especial sobre hortalisses i Jamaica. No sé si trobarem tants temes, però ho podem provar-ho. Seguim i amb qui ho fem, com no, amb Byron Lee, que ja és el protagonista gairebé del programa d'avui, i ho farem amb el tema From Russia with Love. Passem de Byron Lee i els Dragoners a Roland Alfonso, també amb el tema titulat From Russia with Love. Thank you. Àlex, Nerea, arribat a aquest punt del programa m'agradaria preguntar-vos, de totes les aventures de James Bond de les pel·lícules, quina és la que més us agrada?
És difícil, escollir.
Sí, jo la veritat no sé, perquè jo fa molt de temps que no veig cap pel·lícula de James Bond. Es veia, recordo veure-les amb el meu pare, així de petit, no? Sobretot aquestes, les de Roger Moore i Sean Connery, així els que més recordo. Però no sé, potser Goldfinger, jo crec que és la que més recordes.
La que més recordes.
Sí.
Jo sóc més fans de la música que
de les pel·lícules. Una bona resposta. Ara seguirem amb un tema de Linda Eat and the Jets sobre la pel·lícula You Only Live Twice. Comentàvem i volia fer un aclariment. O sigui, aquesta cançó que estàvem escoltant ara, Linda Eat and the Jets, el You Only Live Twice, sona molt realment a banda sonora de pel·lícula de James Bond. Però no, aquí la curiositat és que realment era un tema que havien fet les bandes, però no està en cap ni una d'aquestes pel·lícules. El que passa que suposo que copiaven molt l'estil de les bandes sonores, donant que tenien molta influència en la població del país. A part d'aquests temes que hem anat escoltant ara relacionats amb pel·lícules de James Bond, no us els he portat, però tenim un tema de Barbara Jones sobre la pel·lícula For Your Eyes Only, un altre de Byron Lee amb els Dragonairs sobre la pel·lícula Live and Let Die. No us els he portat perquè crec que s'escapaven una mica més de lo que és els estils que normalment poseu aquí. Són cançons més dels anys 80 o així. A mi personalment no m'agraden gaire i per això les he descartat, però sí que creia important mencionar que fins als anys 80 Jamaica ha seguit la influència aquesta de James Bond. Ara seguirem amb un altre tema de Linda Eat and the Jets, sobre la pel·lícula El Casino Royal. Us volia comentar que abans de que fessin la pel·lícula Casino Royal, és de tota la saga Bond, és de les més noves, El Casino Royal, tot i que va ser la primera novel·la, no va ser la primera pel·lícula, ha sigut de les últimes, no? Però el que sí que va haver-hi cap als anys 70, si no me'n recordo malament, va haver-hi una paròdia sobre El Casino Royal amb un agent secret i no recordo ara qui era el protagonista. I bé, és una pel·lícula bastant divertida en la línia que, ostres, ara no tinc el nom al cap. Bé, una paròdia bastant bona del que és un agent secret. I doncs bé, seguirem ara amb El Casino Royal de Linda Eat and the Jets.
El Casino Royal.
Volia dir que era una pel·lícula, aquesta del Casino Royal paròdia, molt en la línia d'una pel·lícula que es diu el Guateque. Al final acaba sent com molt surrealista tot plegat. Res, només volia fer aquest apunt. Seguim amb el Casino Royal. Sempre arriba aquell moment en què creuem l'oceà, sortim de Jamaica i veiem com la influència de James Bond, en aquest cas, no es queda només a l'illa. Ara estàvem escoltant el tema de l'Intelligent and the Jets Casino Royale, doncs bé, hi havia una banda italiana que es diu Casino Royale, que també tenen un tema que es diu Casino Royale. Els Casino Royale eren, ara vosaltres m'ho recordareu, dels Blue Beaters, com es deia el cantant dels Blue Beaters?
Juliano
Palma, doncs era, crec que era la primera banda abans dels Blue Beaters. Doncs anem amb aquest Casino Royale. els americans Toasters feien el tema Secret Agent Man. Del directe, em comenten ara per WhatsApp, quan us parlava abans de la pel·lícula que hi havia una paròdia sobre Casino Royale, doncs em comenten que Woody Allen era qui interpretava Doctor No en aquesta pel·lícula, i que no era dels 70 que crec que dic, sinó que era dels 60. Ara ens anem apropant més cap a casa nostra i ho farem amb Potato, amb el tema Ska 008, en homenatge al 007. No sé aquest canvi de número, eh? També la influència bona a casa nostra. Bandes com Moonrakers o Goldfinger, que feien soul, no feien música jamaicana, portaven per nom el títol d'alguna de les aventures de l'agent secret. He estat parlant amb el Giorgio, que era el guitarrista de Moonrakers, molt amic meu, intentant rebuscar si, a part de tenir el nom de Moonrakers, tenien algun tema relacionat amb el, amb l'agent secret, i m'ha dit que no, no en tenien cap. Jo creia que no, però ho he intentat confirmar perquè ja hauria sigut molt rodó dir, mira, Moonrakers, i a més tenien aquest tema. No, no ha sigut així. Ara sí, per anar acabant, ho farem amb el tema Honey Rider de Soweto, que recordem que era una de la, la dona Bond a la pel·lícula de Doctor No. Que sense Jamaica no hi hauria James Bond. Així mateix ho afirmava el propi Fleming, Ian Fleming, perdó, com explicàvem al, al principi del programa. Però ara es llança una pregunta a l'aire. Creieu que sense James Bond ens hagués arribat a nosaltres la música jamaicana? D'una manera directa, no crec que ningú de nosaltres, dels que ens agrada la música jamaicana, ens hagi arribat gràcies a James Bond. Però indirectament sí. Penseu en què hagués passat si Ian Fleming hagués escrit les seves novel·les des del seu domicili a Londres. I si Doctor No no s'hagués rodat a Jamaica, amb la repercussió que va tenir. Si aquests fets no s'haguessin produït, possiblement Jamaica s'hagués quedat a Jamaica i a la llarga no ens hagués acabat arribant la seva música.
Molt bé, moltes gràcies, Lluís, pel, pel programa.
No, a vosaltres. Jo, com sempre, m'ho he passat superbé venint aquí, evidentment, i aquest cop amb la Nerea, que l'últim cop no hi era, però sobretot m'ho passo molt bé investigant a casa, llegint llibres, escoltant música, evidentment, tot això no, no ve per art de màgia, no és que tingui uns coneixements de res, sinó que m'hi he passat moltes hores i realment és el que m'agrada, investigar, buscar un tema que tingui una mica de repercussió, que no sigui en plan, no, no hem de posar uns temes perquè sí, sinó que realment intentar explicar alguna cosa i sempre intentant demostrar que el que ha passat a Jamaica ens ha acabat arribant a nosaltres. I bé, això, fins la propera vegada, que espero, no tinc pensat cap tema, ara venen els Nadals, potser podem pensar alguna cosa, i l'any nou, a partir del 2021, tornem a trobar aquí els tres i fem alguna altra història, si voleu.
Sí,
està
sí.
Fet. Sí, sí.
Fet. Pues res, nosaltres ens despedirem ja fins any que ve, perquè ja programa en directe no farem més. Alguna cosa gravarem o alguna reposició o alguna cosa.
Sí, ens deixarem preparada alguna cosa. Sí, repetirem algun programa així que estigui bé d'aquesta temporada o d'aquest any. I nada, tornem en directe un altre cop al
gener.
Ho deixarem així, al gener.
Sí, sense especificar. I res, que tingueu bon fin d'any i que el proper any sigui una mica millor. No?
Sí, esperem que el 2021 sigui una mica millor per tothom.
A veure si hi ha concerts, per almenys, algun moment del 2021.
Esperem, no? Sí. Un concert, per favor. Sí.
Vinga, salut.
Salut.
Adéu.